Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat del dia. El PSC i el PSOE han començat finalment a abordar avui les discrepàncies que han portat les dues formacions a una situació delicada després dels últims esdeveniments polítics. Ha estat avui amb una reunió entre els dos líders, el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, i el president de la gestora dels socialistes espanyols, Javier Fernández. Iceta, després de la trobada, ha dit que les dues grans barreres són el model territorial pactat el 2003 pels socialistes espanyols a Navarra i després les relacions entre els dos partits fixades en un protocol de l'any 1978 que s'ha posat en qüestió després que el PSC, recordem-ho, trenqués la disciplina de vot en l'última investidura de Mariano Rajoy. D'altra banda, hem sabut avui que va prenent forma una nova proposta de desobediència després de la concentració d'ahir a Barcelona en suport a polítics independentistes encausats per la justícia, molts d'ells càrrecs electes locals. Es tractaria d'obrir els ajuntaments el 6 de desembre, dia de la Constitució. És una proposta que estan estudiant i impulsant entitats i partits independentistes. També us expliquem que els Mossos han detingut avui l'home que s'havia trinxerat aquest matí en un pis de Tordera, al Maresme. La detenció s'ha fet durant un operatiu conjunt de la policia catalana i la local. En aquest control s'han detingut 4 homes, un cinquè ha escapat. El detingut anava amb un arma de fogueig i s'havia amagat en un pis proper a la plaça de l'església de la localitat maresmenca. Recordem també que el president electe dels Estats Units, Donald Trump, comença a posar xifres a la seva política migratòria, com ara es deia en el programa El Mirador. En l'entrevista que va concedir ahir a la cadena CBS, va avisar que actuarà contra les persones que tinguin antecedents penals i que expulsarà, podria ser una xifra de 3 milions d'immigrants amb antecedents. I acabem dient breument que Mariano Rajoy ha fet avui una crida a la responsabilitat de tots els partits perquè el deixin governar. Ha estat en la reunió de l'executiva del PP en què ha parlat de la necessitat de governar i de pactar.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... La Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya organitza per tercer any consecutiu la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, amb la participació de la Filmoteca de Catalunya, l'Obra Social La Caixa i els Cinemes Verdi de Barcelona. Més de 20 ponents de diferents confessions religioses, especialistes en el món del cinema, filòsofs, periodistes i intel·lectuals, presentaran les 20 pel·lícules projectades en 20 sales d'arreu de Catalunya. Del 15 al 30 de novembre, viu la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Més informació a cinemaespiritual.cat.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
Algun dia, en qualsevol lloc, en qualsevol indret, indefectiblement et trobaràs a tu mateix. I aquesta, només aquesta, pot ser la més feliç o la més amarga de les teves hores.
Pablo Neruda, poeta.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, novament, amics i amigues. La Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat ha organitzat un any més la Mostra de Cinema Espiritual, que arriba des de demà, concretament, a la seva 13a edició. A Tarragona, per exemple, amb la presència de l'arcabisbe Jaume Pujol, es projectarà al Caixa Fòrum la pel·lícula Si Déu vol, Se Dio vuole, una interessant producció italiana que deixa molts interrogants sobre allò que Déu pot voler per a cadascú de nosaltres. També a la Filmoteca de Barcelona, a la Filmoteca de Catalunya, a la capital catalana, la presència de Krzysztof Sanusi, director de cinema polonès, amb la pel·lícula Obsecialo, Cos estrany, una interessant producció també de contingut espiritual. La caritat, sens dubte, serà present en la 20a de projeccions que hi haurà en moltes sales i altres espais de tot Catalunya i, per primera vegada, a més, en algunes presons, en dies diferents, per exemple, el dissabte 26 de novembre hi haurà en una presó també projeccions. Es tracta d'oferir sense fronteres, a través del cinema, el canal espiritual, que moltes vegades també, i ho hem de dir igualment des d'aquest programa, ajuda a través de la caritat sense barreres. Lògicament, a través del web cinemaespiritual.cat, que és nou, i també de radioestel.cat, d'aquesta casa, i del Setmanari Catalunya Cristiana, podeu accedir a les informacions sobre les pel·lícules de la 13a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Avui, però, la veu de Càritas, com sempre, us acostarà a moltes realitats, a moltes històries de casa nostra, sempre amb l'ajuda a les persones necessitades com a línia de continuïtat. Primer, el missatge de la setmana, el missatge que moltes vegades ens fan els nostres pastors, ens arribarà avui de la mà de Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona. És que aquesta arxidiòcesi és avui la protagonista. I conversarem uns minuts amb Concha Manrique sobre l'ajuda i l'assessorament a problemes i realitats extrajudicials, tot el que són conflictes, arbitratges, que molta gent pot necessitar perquè no té recursos econòmics. Des de Càritas s'ofereix aquesta ajuda. Ens acompanyarà uns minuts, com dèiem, Concha Manrique, des de Càritas Diocesana de Tarragona. I els testimonis seran avui de Càritas Diocesana de Girona. Concretament ens acompanyaran Marta Piany, tècnica del programa d'acompanyament a la gent gran, i Dolors Cucuart, participant en el programa, en el projecte Grans Experts, de la mateixa Càritas Diocesana de Girona. Això i molt més, amb les notícies i l'agenda fins a les 9. Salutacions de l'equip amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta, la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
La reflexió ens la proposa, en el cas d'avui, el director de Càritas Diocesana de Tarragona, Francesc Roig. Ens acompanya des de l'estudi de l'Arcabisbat de Tarragona amb la col·laboració i l'assistència tècnica del Santi Grimau. Senyor Francesc Roig, bona nit, endavant.
Molt bona nit. La situació actual de crisi continuada està provocant que les condicions de vida de moltes persones, especialment de les més pobres i vulnerables, estiguin empitjorant. Ens trobem amb un punt de partida molt pitjor que el previ a la situació de crisi, ja que la taxa de pobresa és molt més alta, concretament la severa. Hi ha més desigualtat econòmica i salarial, hi ha més desocupació amb un augment alarmant dels de llarga durada. També hi ha major nombre de llars sense ingressos i un nivell de protecció social i d'inversió econòmica per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social molt baix. Des de l'any 2007, el creixement en la desigualtat s'ha generalitzat i és constant. I en trobem, i ens trobem tots, al capdavant d'Europa en termes de desigualtat només per darrere de països com Romania. Un exponent clar d'aquesta societat que descarta són les 40.000 persones en situació de sense llar que viuen a Espanya. Famílies que pateixen l'amenaça de perdre el seu habitatge o aquelles que perden el dret a habitar un habitatge i són desnonades. Una realitat que afecta moltes famílies i que només el 2015 es va mostrar a través de 68.135 execucions hipotecàries. Aquesta exclusió també es produeix en l'àmbit productiu, ja sigui mitjançant la crua experiència de la desocupació o la d'una ocupació precària que arriba a la seva màxima expressió quan descarta les persones privant-les d'una llar.
Moltes gràcies, senyor Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona. Bona nit, ha estat el missatge de la setmana. Avui, com us dèiem, des de l'Arcabisbat de Tarragona.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La caritat és notícia.
Ahir al vespre, a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú es va celebrar amb èxit el 20è concert dins el cicle que la Fundació Música Solidària ha promogut per lluitar contra la pobresa infantil i a benefici de Càritas, diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Amb les entrades exaurides, 400 persones van gaudir de l'Orquestra UNESCO Barcelona. Salvador Ubiols, director general de Càritas Diocesana de Terrassa, en representació del bisbe Josep Àngel Saiz, va visitar dissabte passat la Fira d'Economia Social instal·lada a la plaça Vella de Terrassa. A la mostra d'entitats participants hi havia també Càritas Arxiprestal de Terrassa. Salvador Ubiols, acompanyat per Fidel Catalán, vicari episcopal del Vallès Occidental, va visitar les diferents entitats i es va interessar per la seva activitat. La fira forma part de les activitats organitzades des de l'Ajuntament de Terrassa per cooperar i col·laborar amb l'economia social i solidària d'un bon nombre d'entitats presents a la ciutat, entre elles Càritas Arxiprestal. D'altra banda, dimarts passat, Càritas Parroquial de Solsona va iniciar les classes de reforç escolar que tindran lloc durant tot el curs els dimarts de 6:15 a 7:00 de la tarda amb una participació d'una vintena de nens i nenes. El primer dia van començar amb diverses dinàmiques i jocs perquè coneguessin els uns als altres. Després es van unir a la coral de gospel per cantar junts i van acabar fent una estona de deures. La dinàmica d'aquest reforç consisteix a ajudar-los en les tasques de l'escola i millorar el seu nivell, alhora que també s'intenta que s'ho passin bé amb una estona de jocs. Hi ha alguns nens que estan en llista d'espera per manca d'algun altre monitor. Des de Càritas Solsona aprofiten per fer una crida a col·laborar en aquest projecte com a voluntari. És una experiència gratificant, segons diu Càritas Diocesana de Solsona, i dues nenes que ja fa 2 anys que hi participen s'han incorporat ja com a premonitores. Més notícies. El Consell Comarcal del Garraf va signar a principis de novembre convenis de col·laboració amb Creu Roja, Càritas i l'Associació de Persones amb Discapacitat en el marc del programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica de la Diputació de Barcelona. El suport del Consell Comarcal del Garraf a les entitats del tercer sector s'emmarca en el pla de mandat que considera les polítiques socials d'ocupació, d'habitatge i de lluita contra la vulnerabilitat alimentària una prioritat del govern. Càritas Diocesana de Sant Feliu, per la seva banda, desenvoluparà el projecte Centres de Distribució d'Aliments a la comarca del Garraf, amb l'objectiu de garantir un complement a l'alimentació bàsica de les famílies derivades dels serveis socials dels municipis de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Cubelles, que es troben en una situació de vulnerabilitat. Ara fa 9 dies, dissabte dia 5, al migdia, Càritas Rubí va organitzar un dinar de germanor per als voluntaris d'aquesta Càritas parroquial. Els objectius d'aquesta iniciativa van ser posar en comú els diferents projectes que es desenvolupen a la població gràcies al suport dels voluntaris i també compartir experiències al voltant de la taula. L'acte va estar presidit pels sacerdots rectors de les parròquies de Sant Pere i Sant Pau de Rubí. També l'anterior cap de setmana, els dies 5 i 6 de novembre, Càritas Parroquial de Sort va participar en la Fira de Tardor de la localitat del Pallars Sobirà, amb manualitats fetes als espais grapats de tot el Bisbat d'Urgell. S'hi van exposar productes solidaris, objectes artesanals i també articles de segona mà. L'objectiu de la parada aquest any era sensibilitzar amb la campanya d'emergència d'Haití i amb la de Nadal 2016. Des de Càritas d'Urgell es fa arribar l'agraïment a les més de 200 persones que van passar per l'estand i van dipositar un total de 1.048 euros. També diumenge de la setmana passada, el dia 6, Càritas Parroquial de Balsareny va organitzar una arrossada popular amb l'assistència d'uns 90 comensals. L'àpat es va fer al local de la parròquia i els beneficis que es van obtenir de la venda de tiquets van ser per ajudar les persones del poble que Càritas atén. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, d'altra banda, és notícia també perquè tindrà presència en diversos esdeveniments esportius organitzats pel Consell Esportiu del Baix Llobregat. L'objectiu d'aquest acord és sensibilitzar els participants i assistents en aquests actes sobre l'acció dels projectes d'aquesta Càritas Diocesana i ser la beneficiària de les voltes solidàries que tindran lloc al Cross Infantils que es faran a Sant Just d'Esvern, Gavà i el Prat de Llobregat i que es destinaran als centres de suport materno-infantil de Sant Feliu de Llobregat i el Prat. Càritas Diocesana de Girona va celebrar del 7 al 11 de novembre, aquesta setmana passada, la Setmana del Voluntariat per als Projectes Educatius amb unes jornades de portes obertes que es van dur a terme en una quinzena de municipis per atraure, sobretot, nou voluntariat i per mantenir i ampliar la cobertura dels diversos projectes arreu de la demarcació. Amb aquesta acció s'ha volgut atreure persones de més de 18 anys amb sensibilitat social que vulguin realitzar un voluntariat amb compromís i també fer difusió de les accions educatives de Càritas que integren hàbits, actituds, coneixements i habilitats per intentar que no hi hagi cap alumne que quedi exclòs del procés educatiu i social. Dues persones que havien estat sense llar i havien dormit al carrer i que ara ja han pogut sortir-se'n, en Juan i la Marisa, van fer reflexionar la setmana passada els voluntaris de Càritas Diocesana de Barcelona sobre la pèrdua de dignitat en una nova sessió del cicle de reflexions al voltant del voluntariat. Van explicar la seva situació personal, allò que els va dur a viure al carrer i a perdre així la seva dignitat i com els ha ajudat Càritas, oferint confiança i alguns gestos, com ara una mirada, una carícia o una conversa, i veient l'altre com un mateix. Amb aquests testimonis, els voluntaris que participen en el cicle de reflexions sobre el voluntariat van quedar sensibilitzats davant el sensellarisme i van poder conèixer a fons la campanya Fes-me visible per dignitat ningú sense llar, que es presentarà a finals d'aquest mes de novembre. I un últim apunt, el programa educatiu de Càritas Diocesana de Girona va iniciar la setmana passada un taller de dibuix, pintura i altres formes d'expressió artística al Centre Cívic de Sant Narcís de Girona. Aquest taller, impartit pel pintor i escultor gironí Xavier Cassany, que es fa cada dimarts de 5 a 2 quarts de 7 de la tarda a les aules del Centre Cívic de Sant Narcís, és gratuït i està dirigit a infants que tinguin entre 8 i 12 anys i que són alumnes dels serveis de suport a l'escolaritat, però també està obert a tots els infants del barri que vulguin participar-hi. El seu objectiu és fomentar la creativitat i potenciar les habilitats artístiques de menors que tenen dificultats per accedir a activitats de lleure i extraescolars i, sobretot, treballar per la inclusió social i la igualtat d'oportunitats entre tots els alumnes del barri de Sant Narcís de Girona. Fins aquí l'actualitat. Rebreu i tindreu accés a més notícies si entreu al Facebook de Càritas Catalunya.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. El treball caritatiu de la setmana.
I com que la diòcesi protagonista és avui Tarragona, aquesta arxidiòcesi ens porta al que és el seu treball caritatiu aquest dilluns. Connectarem uns minuts amb Tarragona perquè des d'allà ens explicaran el que és el programa d'assessorament extrajudicial que ofereix Càritas Diocesana de Tarragona. Sens dubte, moltes situacions que tots podem patir personalment o familiarment de conflicte, de greuge, d'aclariment d'afers i que es poden resoldre sense anar als tribunals o de manera que sense recursos no podem fer-ho, l'ajuda de Càritas és molt important i és per això que avui ens acompanya Concha Manrique, que és la responsable del programa d'assessorament extrajudicial de Càritas Diocesana de Tarragona. Concha Manrique, bona nit, benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit.
Bé, què és el programa d'assessorament extrajudicial, una miqueta més concretament?
Bé, el programa aquest va néixer fa 4 anys, davant de la necessitat de donar un assessorament jurídic per professionals del dret a aquelles persones que es trobaven o bé en una situació d'exclusió social o que podien caure i que, en gran part, la seva situació era conseqüència d'un problema de caràcter jurídic. Llavors, per donar resposta o fer front a aquesta problemàtica, es va crear aquest programa portat a terme per professionals del dret que amb professionalitat, qualitat, empatia i de forma gratuïta i anònima volien prestar aquest servei en les mateixes dependències de Càritas. Llavors, això com es va gestar? On podien trobar aquests lletrats, aquests advocats? Doncs en les seus col·legials, els col·legis professionals de Reus i Tarragona. I així es va elaborar un projecte que es va portar a la direcció de Càritas, li va donar el vistiplau, es va signar un conveni amb els dos col·legis de Reus i Tarragona, es va crear una bossa de voluntaris lletrats i els quals donarien resposta o farien aquestes visites a les persones, als participants de Càritas que tinguessin o que tenen algun problema de caràcter judicial. Llavors, bé, la finalitat ja hem dit que és donar resposta a aquestes persones, a aquest col·lectiu, a aquesta problemàtica, però sobretot destacar la importància de l'acompanyament de les persones per un professional del dret, que se sentin que són escoltats, que la seva problemàtica és estudiada amb rigor i que se li donarà una resposta o que almenys saben que tenen aquest assessorament, aquest acompanyament.
Suposo que si comencem a repassar, senyora Concha Manrique, els casos i els exemples de situacions personals, familiars o grupals que hi pugui haver, no acabaríem, i en tot cas, sempre des del respecte, lògicament, a la privacitat dels casos, sí que podem dir una mica com és l'evolució dels casos i dels perfils de persones que s'acullen a aquest programa. Com està evolucionant i com està actualment la situació?
La situació ha variat tant el perfil com les necessitats d'aquest servei, d'aquest assessorament. Fa 4 anys, el 80% més o menys de les persones que sol·licitaven aquest servei eren immigrants i per solucionar un problema un problema d'estrangeria, és a dir, legalitzar la seva situació o aconseguir l'agrupació familiar. En aquest moment s'ha invertit i el 80% en aquest moment ja no són estrangers, sinó que són gent del país catalana, amb cognoms catalans, que s'adrecen no per temes d'estrangeria, sinó per problemes ocasionats per la crisi. En concret, temes de hipotecaris, de dació en pagament, de desnonaments. bueno, temes d'ordres d'embargament, també relacionats amb la família, de custòdies, pensions d'aliments que no es paguen, també conseqüència del mateix, consultes de caràcter laboral, si són correctes les indemnitzacions per aturar a una persona o per tal. El perfil tant de la persona com de les necessitats o el tipus d'assessorament ha variat completament, ha donat un gir.
Per tant, ja no tenim els casos més, si em permet l'expressió, clàssics, no?, de l'estrangeria o de tramitació de papers, sinó que hi ha moltes situacions, suposo que d'impagaments, de perill de desnonament, o de manca de recursos econòmics, en definitiva, per afrontar determinades obligacions que tots podem tenir a la societat.
Sí.
Avui ens acompanya Conxa Manríquez, la responsable del programa d'assessorament extrajudicial de Càritas Diocesana de Tarragona. Tot això des de fa 4 anys, amb aquest acord amb Tarragona i Reus. Són molts els lletrats, advocats o professionals del dret que hi col·laboren?
Sí, la bossa la formen unes 20 persones que d'una forma anònima, gratuïta i en empatia i sobretot amb molta professionalitat bueno, presten aquest servei. També voldria fer referència a que una altra finalitat del projecte o del programa és que precisament aquestes persones, aquests col·lectius del dret, i que també s'haurien d'extendre a altres professionals, puguin participar o es canalitzi la seva col·laboració o voluntarietat a través de programes semblants.
I hi ha una perspectiva de reformulació, d'ampliació de tot aquest servei en funció de les necessitats, que malauradament hi continua havent-hi o fins i tot augmenten?
Una previsió... Bueno, tenim els recursos, que és la col·laboració amb els col·legis, a través o mitjançant el conveni que es va signar, i si hi ha un augment, tenim material o recursos per fer front.
Bé, doncs, el programa d'assessorament extrajudicial està ajudant moltes persones que, afectades per la crisi, sobretot pel que està passant més els últims anys, veuen que no poden afrontar determinades obligacions. De quina manera la persona afectada per aquesta problemàtica de la necessitat d'un professional del dret, sense tenir recursos per afrontar-ho econòmicament, poden adreçar-se a Càritas per acollir-s'hi, vaja?
Sí, el programa surt des de baix, és a dir, les Càritas parroquials detecten necessitats de persones que els calen un assessorament, una resposta, una resposta a la seva problemàtica jurídica, i llavors ho comuniquen al treballador social, treballador o treballadora, qui fa un informe i l'envia a la coordinadora, en aquest cas jo, que faig una mica de pont entre Càritas i els col·legis, que automàticament ja designen a un lletrat d'aquesta bossa de voluntaris creada. I després de l'assessorament, que sempre d'una forma molt empàtica, el lletrat completa l'informe amb unes, bueno, unes breus explicacions de per on pot anar la solució i lo remet a la treballadora social perquè es tanqui el cercle i tothom pugui coordinar-se i treballar en conjunt.
Per tant, hi ha la possibilitat d'adreçar-se a Càritas Diocesana de Tarragona per demanar informació o hi ha algun canal específic del programa?
Aquest programa està adreçat als participants de Càritas, és a dir, a les persones que realment necessiten una ajuda, i llavors és a través de les Càritas parroquials on han d'adreçar-se i explicar la seva problemàtica, la seva situació, i llavors ja automàticament es valora la necessitat de demanar aquest lletrat que es sol·licita i automàticament es presta.
Per acabar, senyora Conxa Manrique, coordinadora del programa d'assessorament extrajudicial de Càritas Diocesana de Tarragona, hi ha en aquests moments necessitats de diversos tipus i en tot cas suposo que aquestes actuacions van per tota mena de temàtiques, no? De problemàtiques, de greuges o de situacions que requereixin acció jurídica, acció d'un lletrat o d'un professional del dret.
Sí, bé, com ja he dit, la problemàtica actual ha variat i bàsicament és tema de caràcter econòmic o temes de dació en pagament, després també de que moltes vegades els bancs els ofereixen, bueno, unes condicions i que signin la persona que ha de deixar el pis hipotecat, que és necessari que siguin revisats per un lletrat perquè realment no només que siguin les condicions oportunes o legals, sinó també perquè la persona, el participant de Càritas, tingui la sensació, sàpiga que hi ha una persona que l'està acompanyant i que està fent el seguiment del seu problema. I que llavors, si firma, firmarà acompanyat, firmarà perquè està convençut de que realment és així. I si no, doncs no signarà. I bé, bàsicament ja hem dit que són problemes relacionats amb temes econòmics, també temes de família, com a conseqüència de la crisi, l'atur, doncs, hi ha pares que no poden seguir passant la pensió d'aliments i, clar, automàticament també creen problemes d'exclusió social a la mare o als futurs, o als nens, no? Els nens que no poden gaudir d'aquesta pensió. Són temes complicats que sempre és bo un bon assessorament i també un bon acompanyament, que és del que es tracta aquest programa.
Moltíssimes gràcies, Conxa Manrique, coordinadora del programa d'assessorament extrajudicial de Càritas Diocesana de Tarragona, per haver-nos acompanyat avui i haver-nos ofert el projecte caritatiu, el projecte i la iniciativa caritativa de la setmana. Salutacions i molt bona nit, que vagi bé.
Gràcies, igualment. Adeu.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Dels testimonis.
Avui el testimoni és de Càritas Diocesana de Girona, que va posar en marxa ara fa un any aproximadament el projecte Grans Experts dins el programa d'acompanyament a la gent gran. Va ser amb una prova pilot que consisteix a escollir persones grans que pateixen solitud però que tenen experiència i capacitats comunicatives, amb l'objectiu de poder complementar continguts a l'aula d'instituts. Càritas ajuda a preparar temes perquè ells o elles puguin explicar-los a les classes en base a la seva experiència vital. Avui parlem del projecte Grans Experts amb una gran experta, una persona que està integrada en el projecte, Dolors Cucuart, i amb la tècnica del programa d'acompanyament a la gent gran, Marta Piany. Ens acompanyen totes dues des de l'estudi del Bisbat de Girona, avui, lògicament, com és habitual des de Girona, amb l'assistència tècnica del nostre company Àngel Rodríguez. Saludem ja Marta Piany, tècnica del programa d'acompanyament a la gent gran de Càritas Diocesana de Girona. Bona nit, benvinguda.
Bona nit.
Gràcies per la seva presència i també saludem Dolors Cucuart, gran experta del projecte Grans Experts. Benvinguda, bona nit.
Bona nit.
Bé, podem començar, si els sembla, recordant primer Marta Piany, si li sembla a vostè, el que és el programa d'acompanyament a la gent gran.
Sí, Càritas Diocesana de Girona, en programa d'acompanyament a la gent gran, bueno, té molts anys d'experiència amb el que és l'acompanyament a la solitud de gent gran, i té diferents projectes. Hi ha el Ser Gran amb Dignitat, que potser hi ha molta gent que el coneix, que és un projecte d'acompanyament bàsicament a domicili, en coordinació amb serveis socials. Tenim un altre projecte que va començar el 2008, que és Apadrinar un Avi, que són joves de l'institut que fan acompanyaments a persones grans en residències geriàtriques. Un altre que també és més nou, que es diu A Prop, que és un acompanyament a domicili, però a través de trucades telefòniques. I des de l'any passat vam començar a través d'una prova pilot del projecte Grans Experts, que és, bueno, com molt bé has explicat, és persones grans, expertes, que van potser als instituts, però també, bàsicament, ara ho estem centrat més a escoles de primària, d'educació infantil i primària, i és doncs, anar al centre educatiu a explicar una mica l'experiència. L'objectiu, bàsicament, de tots els projectes és evitar el que és la pal·liar la solitud no volguda i intentar evitar, no, el que és l'exclusió social, l'estigmatització, la marginació, no, que pot a vegades arribar a viure una persona gran.
En aquest cas hi ha vasos comunicants entre el que és l'atenció a la gent gran, que forma part, lògicament, de l'essència del projecte, del programa d'acompanyament a la gent gran, i també l'ajuda en centres educatius, no?, a nens i adolescents, sí, o preadolescents.
Sí, aquests projectes que nosaltres anomenem, no?, projectes intergeneracionals, és els que a través de Pedrena Onavi van veure que tenia, no?, es donava un vincle i una relació mútua, que els dos col·lectius se'n sentien beneficiats, i ara estem enfocant molt els projectes del programa d'acompanyament a la gent gran, doncs tant el que és a relacions intergeneracionals i molt també a sensibilitzar, no?, i a fer conscient d'una realitat a les noves generacions. I una mica per això hi ha aquests dos projectes.
I podem dir que després de les proves pilot ja funciona el projecte Grans Experts? Sí, està en marxa. Potser Dolors Cuquara ens pot explicar què fa vostè com a gran experta dins aquest servei que ofereix Càritas Diocesana de Girona.
Doncs em dedico a anar a les escoles amb nens de 11 anys i ensenyar-los com s'ensenyava abans. Aleshores, jo ho explico, ho tenim fet molt ben preparat, amb diapositives, amb música, i vam fer aquest programa el vaig fer primer a l'escola Castellum, de Sant Julià de Ramis, a la qual he tornat a anar per només preguntar-los si se'n recordaven del que els hi vaig dir i els que els hi vaig ensenyar. I per mi va ser una gran alegria, m'apassiona, els nens estan molt contents i, bé, sembla't una gran star.
Molt bé.
També he de donar les gràcies al Centre Maria Gai, allà on estic, perquè es va voler acollir en aquest programa. I, per tant, gràcies. I gràcies a Càritas.
Sí.
Es fan aquestes explicacions i aquesta ajuda a centres educatius com a activitat extraescolar, potser, o dintre d'alguna matèria lectiva? Com funciona això?
No, en principi l'objectiu és això, no? Identificar que ens derivin des de serveis socials o en centres residencials persones grans que es troben en aquesta situació. Bàsicament, que la solitud vagi acompanyada d'un sentiment també de no sentir-me útil ni pertanyent, no?, a la comunitat. Llavors, quan una mica ens arriba aquesta persona gran, fem una primera entrevista i identifiquem, no?, alguna expertesa conjuntament amb la persona gran, tot això ho fem amb ella, allò que vegi que pot explicar, per exemple, la Dolors, doncs ella és del món educatiu, ha sigut directora de centres i instituts, vull dir que el món educatiu, el seu pare era director d'una escola d'aquí a Girona, per tant, és una mica l'experiència que ella tenia, no?, i anem identificant aquesta. Per exemple, a la ciutat de Girona, doncs hem trobat una persona que va arrencar el tema de l'aeromodelisme aquí a la ciutat, una altra persona que havia sigut ferrer, és a dir, cada persona gran identifiquem un tema, i quan llavors anem al centre educatiu, els hi plantegem una mica les activitats, i és el centre educatiu que en funció del que estan ensenyant, no?, en els cursos que estan ensenyant, decideixen una mica dins de l'horari lectiu, no és una activitat extraescolar, doncs una mica que aquesta persona gran doncs digui, guita, doncs estaria molt bé, això està molt relacionat amb cinquè, per exemple, que estem treballant als oficis, no?, o amb sisè, que estem... Vull dir que són ells que determinen una mica el curs. Sí.
Magnífic. Avui Marta Piany, tècnica del programa d'acompanyament a la gent gran de Càritas Diocesana de Girona, i Dolors Cuquart, participant en el projecte Grans Experts, ens estan parlant d'aquesta iniciativa. Potser, i els ho pregunto a totes dues, el gran problema de la nostra societat desigual és que no valora, o un dels grans problemes és que no valora prou la gent gran i el que ens poden aportar. De vegades tenim uns cànons, no?, de, per fascinar-nos i habitualment són moltes vegades persones joves, persones que parlen amb frescor, però la gent gran també pot parlar amb frescor i amb saviesa.
Sí, sí, i tant, i tant. No, jo com a professional de l'àmbit, no, sents moltes vegades, no, que diuen està molt centrat el procés d'envelliment, el procés de pèrdues, no, sobretot per model biomèdic, no, de pèrdues físiques, pèrdues a nivell cognitiu, no, com molt enfocat en procés de pèrdues i pèrdues de vincles relacionals, que això també hi és. Però llavors et diuen, no, i sents, però en saben molt, guanyen amb experiència, guanyen amb expertesa, amb saviesa, i dius, però la societat no en fa cap ús, no, d'aquesta realment experiència i saviesa. I és veritat que estem en un ritme social, no?, i de vida que estem perdent tota aquesta saviesa i aquest coneixement i és bo, penso, doncs, arrencar projectes d'aquest tipus per aquestes dues vessants, no?, perquè la persona gran se senti bé, però també perquè la societat se n'adongui, no? Jo, la Dolors, quan va en el centre educatiu, sempre dic, digues que vius en una residència, perquè els xoca també, no?, que sigui una persona gran que viu una residència per trencar també aquests estigmes, no?, de el que tenen, no?, i l'imatge que tenen de persones grans en residències. No sé com ho veu la Dolors.
Sí, sí,
Dolors Cucuart,
clar.
Com ho veu? A banda, bueno, de sentir-se jo... bé... Sí, sí, digui.
No, dic que jo tinc un caràcter molt obert i faig molt de teatre quan faig les classes i projecte, i el projecte aquest d'ensenyar-los i com se... com que teníem abans per fer la tinta, les plumes, els tinters i etc, no? I bueno, doncs queden parats.
Una forma de vida totalment diferent, però també amb les seves innovacions i les seves novetats, no?, de l'època.
Sí. Bueno, la primera vegada que la Dolors hi va anar, una noia li va sorprendre que no hi haguessin mòbils.
Sí.
I la Dolors va dir, però què vol? I diu, amb prou feines a tota l'escola teníem un telèfon, no?
No
dir,
teníem.
Que els hi sorprenen...
Vaig dir, no tenia ni... Bueno, la nena va quedar amb la boca oberta, eh? Sí. Això ja t'ho puc dir.
Sí.
Però després li vaig dir, és que tampoc tenia telèfon. No hi havia televisió.
Sí,
diu,
sí.
Com ho feio? Doncs escrivint cartes. I és una cosa que s'ha perdut.
I pel carrer no hi havia cotxes, potser, tampoc, gairebé,
home,
o pocs.
N'hi havia, a Girona, que passa, era una ciutat molt... En fi, clar, jo vaig fer cal·ligrafia, no?, amb la pluma i el tinter.
Sí.
I, esclar, també els explicàvem detalls. És clar, ara vosaltres... Me diu, teníeu Tipex? No hi havia Tipex. No hi havia Tipex.
Si t'equivoques, has de tornar a començar.
Has de tornar a començar.
Bé,
i se'n recordava molt, perquè quan he tornat els hi vaig preguntar, us en recordeu de les coses que us vaig explicar? I van dir, aixecant la mà com uns bojos, mira, que va dir això, que va dir això, que t'estaves equivocant, que pim i pam. Bueno, i això me dona molta alegria,
i
a
tant.
Mi, molta, molta, molta.
Vostè, senyora Dolors Cucuart, que quant temps fa això? Té una freqüència fixa o depèn de les necessitats del centre?
Bueno, el primer no, Marta?
Sí, l'any passat ho va fer dues vegades, va tenir dues vegades l'experiència, i ara aquest any, a més d'identificar, no, de trobar persones grans que ho puguin fer, també estem obrint una mica altres centres educatius, no? I en funció de la demanda del centre educatiu, que veu que pot encaixar, pues anem fent cada cop, bueno, més activa. Vull dir, aquest any, si ha d'anar a tots els centres que estem una mica activant, doncs potser ja tindrà unes 4 o 5 vegades que haurà de presentar l'activitat.
Va, perquè ho faig amb molt d'amor.
I tant, i tant. A més, els horaris són molt ben compatibles, no? Els horaris escolars amb la gent gran, que no necessàriament ha de matinar gaire, tampoc són hores intempestives. Bé, i Marta Piany, per exemple, i també Dolors Cucuart, si vol, ara mateix quantes persones hi ha participant en el projecte Grans Experts?
A Girona va començar la Dolors, llavors tenim 4 persones grans, que, bueno, en un mes, o sigui, aquí estem, 4 persones grans que plantegem, perquè també hi ha persones grans que a vegades tenen dues coses vitals importants per explicar. Per tant, tenim quatre persones grans, però cinc activitats a desenvolupar. Sis. I llavors estem creixent també perquè aquest any el Consell Comarcal de l'Alt Empordà doncs ens han otorgat un premi, lligat a una subvenció, per dur a terme doncs, el projecte també a quatre poblacions de l'Alt Empordà, que són l'Escala, Roses, Cadaqués i Figueres. Són aquestes perquè, bàsicament, aquí ja tenim els càritas locals, estan portant a terme projectes de gent gran, i llavors, doncs, bueno, ara estem arrencant allà, hi ha una previsió de que hi hagin doncs, unes 12 persones grans en aquelles poblacions que ho puguin fer, i arribarem a un total de 400 o 500 nens d'educació primària.
Moltes felicitats per el premi, per cert.
Merci.
Bé, algun comentari més, Dolors Cucuar, a partir de la seva experiència que ens està explicant avui a la veu de Càritas a Ràdio Estel?
Res, només sempre dic el mateix. Gràcies a Càritas he pogut desenvolupar el que jo sempre he portat a dintre, que és l'ensenyament, i també el Centre Maria Gall, que va acollir el projecte. Això no oblido de mai.
Doncs està molt bé que fem justícia i el reconeixement pertinent a les persones que ajuden, perquè Càritas, una de les grans potencialitats que té és que no està sola com a entitat, oi? A la societat, Marta Piany, podríem posar exemples d'entitats i persones que col·laboren amb Càritas.
Sí, sí, Càritas, bueno, és una entitat sorprenent. El seu gran capital són les persones i el voluntariat. A Càritas Diocesana de Girona tenim la sort de comptar amb uns 2.500 voluntaris a tota la diòcesi que estan fent una tasca exemplar i bueno, molt encomiable, i són gràcies a ells que nosaltres podem fer l'acció social que fem, perquè si no, no la podríem desenvolupar. Vull dir que és una entitat, i a més ho notes amb reconeixement, no? Que quan vas als llocs pues té un reconeixement.
Jo voldria afegir una cosa.
Sí, endavant.
La gent es pensa que Càritas només dona aliments, i crec que això que hem fet és un exemple de que no donen només aliments, que també donem aliments espirituals.
I de creixement personal.
I de creixement personal.
Que també el necessiten la gent gran, eh?
Però sí.
Encara que hagin crescut, necessiten seguir creixent.
I els nens. I els nens,
efectivament, que són molt vulnerables. En
el que passa que és una cosa que sempre li he comentat a ella, que, malauradament, aquests nens amb els que un té anat a fer aquest programa, s'aniran a l'institut. I amb 11 anys a l'institut, amb això de l'ESO, es faran molt bé. Es faran molt bé.
Li fa patir una mica.
Sí, jo sí, perquè l'he viscut.
I l'entenem, l'entenem. Perquè
nens de 10 anys que es troben en nens de 17 o 18 anys, en plena adolescència, que començarà. Jo ho he viscut, això.
Doncs bé, per tant, ha detectat una realitat del nostre sistema educatiu actual que ha de fer pensar. No
fatal,
vol dir que no sigui dolent.
Però
a mi m'encanta escoltar la Dolors, perquè fixa-t'hi que el projecte l'ha tornat a ser activa, no? Que és una mica l'objectiu. Vull dir, es torna a sentir que està en el món educatiu, torna a desenvolupar un sentiment, no?, i un sentit crític cap a l'educació. I l'altre dia fins i tot em va dir, diu, és que a mi m'agrada fer la feina ben feta. I li vaig dir, Dolors, la feina? I diu, sí, diu, jo he tornat a treballar. No? Que dius, ja és el súmum del projecte, no?, que senti que torna a ser activa i que torna a treballar.
Passa una cosa, que jo sóc una persona molt perfeccionista. I perfeccionista en el sentit de que vull ordre en les coses.
Magnífic.
I allà el Maria Gai també faig altres coses. Vull dir que no n'hi ha pas prou amb això de Càritas,
No,
jo ajudo tot el que puc. Si he de posar tovallons, els poso. Si he de dir-los que callin, si he de venir a la taula... Sí, perquè al ser directora... Mira, quan jo era directora en l'Institut Vicenç Vives, la primera cosa que vaig fer és tenir els conserges ben conservats i les dones de la neteja. Que és bàsic per un institut.
Sí, fa un gran bé social als nens i nenes.
I això em va anar molt bé, encara que alguna vegada em van dir que Franco havia ressuscitat en forma de mujer.
Bé, de vegades es diuen
perquè
coses.
Perquè venien els nens, acabo, venien els nois a demanar-me reunions, que era l'època de les reunions. eh? I professors també es reunien i es reunien. Bueno, bé, aleshores els delegats van dir si podien reunir-se en el teatre del Vicenç Vives, que és un gran teatre. I bueno, van fer-ho un dia, un altre dia, el tercer dia van venir amb una furgoneta amb instruments musicals. I vaig dir, doncs això s'ha acabat. Li vaig dir al secretari, demà tanca l'institut. I van sortir allà al camp de Vista Alegre, que era l'antic camp de futbol, amb una pancarta que deia Franco ha resucitado en forma de mujer. I vaig sortir a la primera pàgina del diari. Mare a mi m'és igual, això.
Bé, a mi m'és igual. En tot cas, a vegades es diuen coses perquè, bé, en el món educatiu, com a la societat en general, de vegades hi ha situacions com conflictives o de tensions, però que poden ser bones per, mm-hmm. per refer coses, no? Suposo mm-hmm. que aquí Marta Pianya, encara que sigui més jove, també ho entén.
Sí. Sí, a vegades soc jove, però a vegades me sento molt gran també en moltes coses.
Bueno, i tant, amb l'experiència.
Sí, el sentiment de... No. Ja està molt lligat, ja ho sabem, eh? Que l'edat és una cosa, l'edat cronològica, però l'important a vegades també és com te sents, no? Sí. I la Dolors, per exemple, se sent activa i jove, i amb el projecte encara s'ha activat molt més. Ja la veus.
I dir una última cosa,
sí.
Que amb la Marta m'hi entenc molt bé.
Gràcies.
És important.
Perquè si no ens entenguéssim, és que connectem molt,
ja ho
crec. Marta?
Sí,
és
important.
És una connexió intergeneracional, avui en un col·loqui intergeneracional,
sí.
Com aquest.
Sí, clar, perquè jo i ella també tenim una relació intergeneracional.
Clar,
vull dir que l'important d'aquests projectes, sempre diem que a vegades trenquem una mica el sentit de dir no, això ens passa molt amb apadrinar un avi, que el jove té la idea inicial que quan es fa voluntari va ajudar, no?, i va acompanyar una pobra persona, no?, que a mi no m'agrada mai això de la pobra persona, i llavors quan ho estan fent se n'adonen que és un intercanvi mutu d'aprenentatges i que en surten els dos beneficiats, i moltes vegades els joves en surten més beneficiats que no pas, i això també passa amb grans experts, que a vegades només amb una xerrada el jove, bueno, li obres, no?, la ment i fins i tot, mira, ara em surt nosaltres quan fem el projecte després fem unes valoracions als joves, els hi passem uns dibuixos i els hi preguntem una mica com ha anat, i una no sé si és un nen o una nena, perquè són anònims, va posar, no? Diu, ens volen fer creure, o sigui, no? la perspectiva d'una nena de cinquè o sisè era, eh? Sí. Ens volen fer creure que la gent gran ja no és útil, diu, i la Dolors ens ha demostrat que no. Fins i tot arribem, no?, a aquest punt de ser conscients de lo que està passant i el projecte, el que aconsegueix. Vull dir que, bueno, són coses que emocionen, no?, quan les llegeixes i les escoltes.
Moltes gràcies.
Avui ens ha explicat Dolors Cucuart que Càritas li ha donat aquell aliment, que no és precisament aliment, en aquest cas, de menjar per la boca, sinó un aliment personal, espiritual, molt important, i que Càritas està donant a moltes persones grans, que cada cop són més entre nosaltres, tant en termes relatius, percentatges, com en termes absoluts. Sí. L'esperança de vida, gràcies a Déu, augmenta, i tenim moltes persones grans que poden estar en condicions mitjanes o bones i que poden aportar molt a la nostra societat. De vegades menys tenim la seva saviesa, i Marta Piany, que és més jove, ho sap prou bé, oi?
Sí, també. Sí. Bueno, és una cosa que també em vaig adonar, no? Jo treballant en el món de les residències, abans era psicòleg en residències geriàtriques, i jo, bueno, m'enriquia. Jo he estat en diferents col·lectius, i el col·lectiu de les persones grans crec que és el que m'ha enriquit més a nivell de vida, i a donar un sentit a la vida i una manera d'enfrontar-me a les situacions de vida que no m'ha donat altres col·lectius. I una... escoltar les persones grans, encara que a vegades no facis un gran projecte, però que la gent, no? Vull dir, la societat, els fills, els nets, no cal fer un gran projecte. Si tens un avi a casa, quedar una estona, no? No ha de ser freqüent, si no pots, però anar-hi i sentar-se al seu costat i petar la xerrada, no?, com diem nosaltres, i escoltar-se, bueno, enriqueix. Jo crec que aquesta és la base del projecte, de dir, anem a escoltar mútuament, que a nivell d'edats estem molt, molt distanciats, però és que tots són persones i tots estem visquent i patint una mica el mateix, i anem a compartir, i això és important.
Bé, i per acabar ja, com que el projecte Grans Experts dins el que és el programa d'acompanyament a la gent gran de Càritas Diocesana de Girona està obert i està viu, suposo que si alguna persona que ens escolta de la diòcesi de Girona pot estar interessada oferir una persona gran o oferir-se ella mateixa, si és gran i està en condicions per participar en aquest projecte, pot fer-ho, suposo, contactant amb Càritas?
Sí, i tant. Ho pot fer amb diferents canals, però amb el contacte, si té la possibilitat de contactar directament amb Càritas Diocesana de Girona. L'edifici aquí a Girona està a la pujada del Mercè, i si no, si coneix qualsevol de Càritas, es pot posar en contacte amb mi directament i que demani per mi i en parlem perfectament. A través de serveis socials també, perquè estan informats del projecte, i també ells, si fan la demanda també a través d'allà, ells també es posen en contacte amb nosaltres. Vull dir que anem fent difusió i anem donant a conèixer el projecte perquè la gent ho sàpiga, i gràcies per donar-nos veu a través d'aquest programa i de poder-ho explicar a través de la ràdio.
De res, gràcies a vosaltres. També agraïm a l'Aleix que Barroca, responsable de l'àrea de comunicació de Càritas Diocesana de Girona, la seva aportació per fer aquesta entrevista. Recordem caritasgirona.cat, la web. El telèfon de Càritas Girona és el 972 20 49 80, per si algú pot trucar. Suposo que en horaris de matí o horaris habituals.
Sí, d'horaris de per segur que troba algú, no? Doncs de 9 a 1 i de 3 a 5, 3 a 6, segur que troba algú.
Moltes gràcies novament. Marta Piany, tècnica del programa d'acompanyament a la gent gran de Càritas Diocesana de Girona, i Dolors Cuquart, participant en el programa Grans Experts dins aquest mateix programa d'acompanyament. A totes dues, Marta Piany, Dolors Cuquart, una abraçada, bona nit i fins una altra. Endavant.
Igualment, i moltes gràcies. Hem estat molt a gust.
Gràcies, igualment.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies. Dijous al matí es farà al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona, la seu de la Tarraconense i de Càritas Catalunya, l'Assemblea General Ordinària de la mateixa Càritas Catalunya. Serà dijous al matí. També dijous, en aquest cas a 6:15 de la tarda, tindrà lloc a la parròquia d'Alcarràs una nova sessió del cicle de tertúlies dins el programa d'atenció al fet migratori, un espai de trobada entre voluntaris i immigrants per apropar visions. Al Carràs, a la diòcesi de Lleida, dijous a 6:15 de la tarda. Dijous a 6:00 de la tarda es farà a l'espai Grapats de la Pobla de Segur, dins el Bisbat d'Urgell, una conferència titulada Els aliments com a recurs d'acompanyament. A 7:00 de la tarda, el mateix dijous, es presentarà a la sala d'actes mossèn Francesc Caterineu de Càritas Diocesana de Terrassa, al carrer Duran i Sors, número 11 de Sabadell, l'informe sobre la llibertat religiosa al món 2016 de la Fundació Ajuda a l'Església Necessitada. L'acte serà presidit pel bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz. Dijous a 7:00 de la tarda, a la sala d'actes de Càritas Diocesana de Terrassa, al carrer Duran i Sors, número 11 de Sabadell. Divendres de 10 del matí a 2 del migdia es farà al Santuari del Sant Crist de Balaguer la jornada de formació anual per a voluntaris responsables de projectes directius i personal contractat de les Càritas Diocesanes de Lleida, Solsona i Urgell, amb una conferència titulada Càritas, acció i reflexió, a càrrec de Carles Sant Martín, delegat de Pastoral Caritativa i Social a la diòcesi de Lleida. També divendres a 6:45 de la tarda, en aquest cas, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Lleida una nova sessió dins el cicle de tertúlies del programa d'atenció al fet migratori. En aquest cas, divendres a 6:45 de la tarda a Càritas Diocesana de Lleida. Amb motiu de l'acte de clausura de l'any de la Misericòrdia, que tindrà lloc a Roma diumenge vinent, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha decidit, juntament amb el Consell Episcopal, celebrar l'acte jubilar de clausura aquest proper dissabte a 6:00 de la tarda a la Basílica de Santa Maria del Mar. És un acte que consistirà en la presentació de diversos testimonis sobre les obres de misericòrdia realitzades per les 6 zones pastorals de l'arxidiòcesi, amb els seus arxiprestats i parròquies i per diverses institucions eclesials significatives, entre elles, lògicament, Càritas Diocesana de Barcelona. I dilluns vinent a les 5 de la tarda es farà la seu de Càritas Diocesana de Terrassa una sessió informativa amb el títol Càritas, qui som i què fem? Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 143 3984 o bé enviar un correu electrònic a l'adreça voluntariat@caritasdiocesanadeterrassa.cat.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Hem arribat ja al final del programa d'avui. Gràcies per la vostra companyia. La veu de Càritas tornarà a ser amb vosaltres dilluns vinent, com sempre, a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Salutacions del Toni Huguet, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.